L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de la SEMUTE. Avui dimarts, dia 21 de desembre, destacarem... Un projecte Life restaurarà ecològicament l'entorn de les llacunes de la Tancada i l'Alfacada al Delta de l'Ebre. Les proves a les parets del reactor de Vandellòs 1 demostren que tenen menys radioactivitat de la calculada per Enresa. El reequilibri territorial serà el principal paràmetre que seguirà per anomenar els nous delegats territorials. Santa Bàrbara continua la lluita contra l'empresa Secaderos Ecológicos de Catalunya. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. El projecte Life Delta Lagoon, amb un finançament de prop del 50% amb fons europeu, permetrà restaurar ecològicament l'entorn de les llacunes de la Tancada i l'Alfacada al Delta de l'Ebre per preservar els seus valors ambientals i recuperar-les per a l'ús públic. Amb un pressupost de 3.054.703 euros, el projecte, que serà coordinat pel Programa d'Ecosistemes Aquàtics de l'IRTA, s'allargarà durant prop de 4 anys i intervindrà per millorar la xarxa hidrològica de l'Alfacada, transformant arrossars en llacunes i millorant la connexió de la zona d'aiguamolls amb el mar, així com restaurant l'entorn de la Tancada amb l'eliminació de l'antiga piscifactoria i el soterrament de línies elèctriques. El director del Programa d'Ecosistemes Aquàtics de l'IRTA, Carles Ibáñez, en resumeix els objectius de la restauració ecològica de les llacunes costaneres de l'Alfacada i la Tancada. L'escoltem.
Els objectius principals d'este nou projecte LIFE són la recuperació de dues llacunes costaneres molt importants del Delta de l'Ebre. Per un cantó seria la llacuna de l'Alfacada, que està al terme municipal de Sant Jaume, i per un altre cantó el que se denomina antigues salines de Sant Antoni, que està al terme municipal d'Amposta. En el cas de l'Alfacada, és una llacuna que en gran part és propietat de la Fundació Catalunya Caixa i en la qual també hi ha zones d'actuació que són propietat tant del govern central com de la pròpia Generalitat. L'objectiu aquí és millorar el funcionament hidrològic d'aquestes llacunes, millorar la seva connexió en el braç de migjorn, millorar la seva connexió en el mar, millorar la qualitat de l'aigua en definitiva i també la creació de moltes zones de nidificació d'ocells i hàbitats per a espècies prioritàries com seria la tortuga d'estany o el fartet, que és un peix amenaçat. També hi ha una part en antics arrossars que en aquests moments són propietat de la Generalitat, de l'Incasol, de la creació d'una nova llacuna i de bosc de ribera i tota una sèrie d'infraestructures d'ús públic. També es vol potenciar les visites i se faran una sèrie de passarel·les i d'observatoris que permetin en alguns punts una visita pública. No? En el cas de les antigues salines de Sant Antoni, hi ha una actuació important que seria la de recuperar tota la zona que està ocupada per una antiga piscifactoria, on tenim una sèrie de bases artificials que estan abandonades i que l'objectiu del projecte serà recuperar aquestes bases i renaturalitzar-les de forma que estiguin més connectades entre elles i en la pròpia badia dels Alfacs i que siguin un hàbitat millor tant per a les espècies de peixos amenaçats com el fartet, com també per a algunes espècies d'ocells amenaçades que poden criar de forma preferent en aquestes zones.
A banda de la coordinació de l'IRTA, en el projecte hi participen com a socis l'Obra Social Catalunya Caixa, propietari de part dels terrenys, conjuntament amb la mateixa Generalitat, el Parc Natural del Delta de l'Ebre i el Departament de Medi Ambient i Habitatge, així com la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí. La Unió Europea aporta confiança a les actuacions, aportant el 48,78% del pressupost total. Aquestes obres van ser iniciades formalment el passat dia 1 de setembre i amb final previst el 31 de desembre del 2014. Algunes actuacions només es podran fer en hivern per respecte al període de nidificació de les aus. A més, El director del programa d'ecosistemes aquàtics de l'IRTA, Carles Ibáñez, va defensar el component econòmic d'aquesta actuació ambiental com a generador d'ocupació amb capacitat d'atracció turística i compatible amb altres actuacions en marxa. L'escoltem.
Bé, jo diria que aquest projecte LIFE s'inclou perfectament en una estratègia que el Delta s'està desenvolupant des de fa molts anys, no? No és el primer projecte LIFE, per sort, això representa una injecció de 3 milions d'euros al territori, per tant crearà llocs de treball i en si un projecte d'aquestes característiques és molt important. És, si no recordo malament, el quart o el cinquè projecte LIFE que es desenvolupa al Delta de l'Ebre, tots ells destinats a recuperar espais naturals i a recuperar espècies prioritàries, però tots ells també destinats a recuperar un patrimoni natural que després va en benefici d'un turisme responsable i d'unes activitats econòmiques sostenibles. Però a més, aquest tipus d'actuacions també va en la mateixa línia de totes les actuacions de restauració d'hàbitats que està fent el Pla Integral de Protecció del Delta de l'Ebre a través dels projectes d'Aquamet, que en aquests moments se n'estan executant uns quants, no? Que també van en la línia, com sabeu, d'alguns projectes com el de la vora del riu, no? Que s'ha recuperat la vegetació de ribera i s'ha fet un carril bici, o la creació d'aquests filtres verds que s'està fent en aquests moments per a millorar la qualitat de l'aigua, i tota una sèrie d'actuacions en la línia de millorar el medi natural al Delta, perquè això s'està veient que no només va en benefici de la pròpia conservació dels valors naturals, sinó d'una activitat turística que cada cop pues té un pes en l'economia deltaica més important, no?
En la presentació pública de l'acte, davant representants institucionals i d'entitats socioeconòmiques a l'Ajuntament de Sant Jaume d'Enveja, alguns van fer sentir, però, la seva opinió discordant. En particular, el president de la comunitat de regants de la dreta, Manolo Macià, que va qüestionar la manca d'activitats productives en l'espai i es va mostrar en contra de la dessecació d'arrossars, a més de desconfiar del turisme que pot portar el projecte com a activitat econòmica.
Serveis informatius de Mute.
El Centre Tecnològic Mestral de l'empresa pública Enresa, que gestiona els residus radioactius de l'Estat, va fer aquest 2010 una trepanació de les parets del reactor de la central nuclear de Vandellòs 1, actualment en estat de latència, per conèixer els nivells de radioactivitat existents i comprovar la seva disminució amb el pas del temps. Les proves van demostrar que els nivells d'activació i de contaminació són menors als calculats per Enresa, de manera que el desmantellament definitiu de la planta, projectat per al 2028, podrà fer-se amb més seguretat del previst per l'empresa. Fins i tot, en funció del volum de treball d'Enresa, el desmantellament podria avançar-se. La central nuclear de Vandellòs 1 es va clausurar el juliol del 1990 com a conseqüència del greu accident que va patir el 19 d'octubre de l'any 1989. Actualment, la planta està desmantellada parcialment i el calaix del reactor es troba en estat de latència, estat que dura 25 anys. El 2028 es farà el desmantellament definitiu de la central, que durarà 5 o 6 anys. L'espai de la central l'ocupa ara el Centre Tecnològic Mestral d'Enresa. Per tal de conèixer els nivells actuals d'activitat del reactor de Vandellòs 1, 20 anys després del seu tancament, Enresa va fer un procés de caracterització de les seves parets fetes de formigó i de 5 metres de gruix, trepant-les i traient petites partícules de formigó en funció de la profunditat. Tal com va assenyalar dilluns des de Tarragona el director d'operacions d'Enresa, Alejandro Rodríguez, les proves van donar resultats esperançadors, ja que els valors reals de radioactivitat són menors als calculats per Enresa. L'escoltem.
Pues los datos de caracterización nos arrojan resultados pues esperanzadores, en el sentido de todos los valores de actividad de esa estructura están calculados mediante códigos de cálculo. Nosotros vamos haciendo pruebas empíricas y vamos ratificando o rectificando esos datos de los cálculos con los datos reales. Probablemente, dado el conservadurismo que suelen tener las metodologías de cálculo, los valores reales nos están dando valores de actividad menores que los calculados normalmente, lo cual nos ratifica que en el año 2028 podría hacerse un desmantelamiento, si cabe, más seguro de lo que habíamos previsto, ya que la radioactividad real es menor que la radioactividad calculada.
D'altra banda, el Centre Tecnològic també va fer enguany una prova d'estanquietat del calaix del reactor de Vandellòs 1 destinada a demostrar el bon funcionament del disseny aplicat per tenir l'estructura confinada durant el període de latència. Escoltem novament al director d'operacions d'Enresa, Alejandro Rodríguez.
cada 5 años, en el año 2000, en el año 2005 y ahora en el año 2010, hacemos unas pruebas que se denominan pruebas de estanquedad del cajón, que son unas pruebas orientadas a demostrar la bondad del diseño que se hizo para mantener esta estructura pues confinada y vigilada durante el periodo de latencia. Se han hecho durante el mes de julio de este año, consisten en presurizar el cajón del reactor por encima de la presión atmosférica, como 0,5 kilos por encima de la presión atmosférica, y comprobar que no existen fugas. Las pruebas han sido satisfactorias, por lo tanto demuestran la bondad del sistema de confinamiento que se ha implantado.
Per complementar el control del reactor en latència, Enresa ha fet enguany una inspecció visual de l'interior de l'estructura amb un sistema robotitzat de televisió d'alta resolució per comprovar que no hi ha corrosions ni deformacions. El Centre Tecnològic Mestral compta amb un centre d'informació que aquest any 2010 ha rebut més de 4.000 visites. Enresa calcula que a principis de l'any vinent s'assoliran els 50.000 visitants des que el centre va obrir les portes. El reequilibri territorial serà el principal paràmetre que seguirà per nomenar els nous delegats territorials. Així ho han avançat alguns líders de Convergència i Unió al territori. Manuel Ramon ens informa des d'Amposta Ràdio.
Doncs a poc dies de que s'hagi de fer públic encara no es coneixen els noms de qui seran els delegats territorials de les Terres de l'Ebre. El que sí es pot avançar és que responsables de Convergència i Unió al territori ja s'han reunit en diverses ocasions per anar doncs decidint i posant noms a qui ocuparan aquests càrrecs en un futur. De fet, i segons el senador i responsable de Convergència i Unió, Joan Maria Roig, de moment no hi ha res decidit perquè ni tan sols se sap el nombre de conselleries que hi hauran, tot i que apunta que en seran 12. Així ho explicava l'exalcalde d'Amposta i actual senador Joan Maria Roig.
És obvi que tampoc no ho podem dir, això, però sí que és cert que hi ha propostes de que es busque a les millors persones per aportar les delegacions, però que això sigui fruit també d'un cert equilibri territorial, com has dit tu. I això estem d'acord. Totes les comarques de l'Ebre estem d'acord que s'ha de produir una distribució que sigui equitativa, sempre, lògicament i òbviament, buscant les millors dones i els millors homes per aportar aquests càrrecs. Però hi ha un element que també l'hem de tindre en compte, per lo que deia abans, avui encara no sabem quina serà l'organització del govern, no sabem quines conselleries hi hauran i, per tant, és obvi que no sabem quines delegacions tindrem ni a l'Ebre, ni a Tarragona, ni a Barcelona, ni a Lleida, ni a Girona, a cap lloc. Per tant,
ja que entre els noms que sonen sol n'hi ha un que sona en força com a possible delegat del govern a les Terres de l'Ebre, és el de Xavier Pallarès, actual diputat al Parlament i també alcalde d'Arnes i president de Convergència Democràtica de Catalunya a les Terres de l'Ebre.
Santa Bàrbara continua la lluita contra l'empresa Secaderos Ecológicos de Catalunya. L'empresa ha reiniciat la seva activitat, tot i que de manera intermitent. L'alcalde Planer diu que sembla que l'empresa hauria decidit tancar algunes plantes. Josep Roig ens porta aquesta informació des de la Plana Ràdio.
Coincidint amb el tret de sortida de la campanya 2010-2011 de la recol·lecció de l'oliva, l'Ajuntament de Santa Bàrbara activava la campanya de lluita social en contra de l'empresa Secaderos Ecológicos de Catalunya pels fums i males olors que produeixen un greu malestar al veïnat. Així, des de principis del passat mes de novembre, a la façana de l'Ajuntament de Santa Bàrbara hi penja una pancarta reivindicativa on s'hi pot veure el logotip i l'enunciat, on es demana una Santa Bàrbara sense fums ni males olors, resultat del concurs que va convocar la municipalitat la temporada passada. Ara, i segons que explicava a la nostra emissora l'alcalde Jordi Boronat, encara que no en té una confirmació oficial, sembla que l'empresa hauria parat la seva activitat no per la pressió social, sinó perquè l'empresa hauria decidit tancar algunes plantes. Escoltem Boronat.
Fa 15 dies va començar. Jo m'havien dit, no oficialment, sinó per segones, que ja no obria, que havia tancat Pina d'Ebro, havia tancat dos instal·lacions. No sé si és cert o no, però m'havia arribat a orelles, i la veritat és que ja estava ben entrada la campanya, les cooperatives estaven funcionant a ple rendiment i la fàbrica no començava. Jo pensava potser que seria cert, no ho sé, però en definitiva fa 15 dies bàsicament va començar a xutar la xemeneia.
Doncs efectivament, després d'escoltar les paraules de l'alcalde, en certesa no se sap si l'empresa estarà o no operativa aquesta temporada. L'únic que sí que s'ha pogut observar és que, tot i estar en plena campanya olícola, està treballant de manera intermitent. Independentment d'això, Bronat reafirmava la voluntat del consistori per seguir la lluita començada des de l'Ajuntament per aconseguir algun dia acabar amb les molèsties que el casc urbà de Santa Bàrbara està ocasionant aquesta empresa. Per això avançava que s'ha previst un segon estudi científic en plena campanya que pugui demostrar l'impacte que té la empresa sobre la població.
Jo segueixo en una mica la línia oberta des de fa 3 anys. Per una banda, vaig fent informes i agafant arguments objectius. Una cosa és que nosaltres estem aquí i dius, hòstia, si este fum me molesta o este fum... Però clar, tot això tu has de demostrar, i si mai fas cap en un jutjat has d'anar en documents que demostrin que aquesta fum faig cap a Santa Bàrbara. Sí que puc portar gent de testimoni que fa cap, no? però a més en dades objectives. Això és el que vam fer l'any passat, quasi al final de temporada, amb l'estudi aquell que també vam tindre l'ocasió de presentar-ho a la plana ràdio. Enguany farem una ampliació d'aquell estudi ja en plena temporada i amb dades més fiables perquè ho podrem estar estudiant durant més temps. Aquell estudi ens va servir una mica per ficar les bases. Este acabarà de complementar aquell estudi i això s'uneix a alguns estudis inicials molt, molt primaris, per dir-ho així, que vam fer fa un parell d'anys. Pues això, anar agafant arguments per assentar-me amb el nou delegat que quan estigui a la delegació de Medi Ambient, si és que en definitiva Medi Ambient té delegació o al departament que estigui, assentar-me amb els responsables i amb tota la documentació i explicar la polèmica que des de fa anys tenim oberta a Santa Bàrbara.
Boronat recordava efectivament que hi ha aquesta tercera via de lluita oberta a la denúncia institucional al Departament de Medi Ambient de la Generalitat.
Serveis informatius de Mute.
L'augment de producció de mandarines i les pluges de l'estiu han condicionat el descens dels preus. Tot i això, les varietats tardanes poden acabar salvant la present temporada citrícola. Des de la cooperativa agrària d'Alcanar han apuntat que encara és pronta per fer balanç quan tot just estem a l'equador de la campanya, però és cert que es paga unes 20 pessetes menys que l'any passat. Segons el gerent de la cooperativa canareva, Federico Tarazona, això pot canviar a bé en les pròximes setmanes, sense arribar als preus de l'any passat. Un altre dels problemes de la collita d'enguany és que hi ha fruita que no fa els calibres demanats i que igual es comercialitza quan hauria d'anar per a la indústria o quedar-se a l'arbre. És un dels aspectes que critica el membre d'Unió de Pagesos, Carles Roig. Les administracions corresponents haurien d'estar més a l'aguait en aquest tema, afirmava. Roig també es queixava perquè tot s'apuja i, per tant, s'incrementen els costos de producció, mentre que el preu al qual es paga el fruit pateix una baixada sense control. No és tot negatiu, ja que sembla que hi ha una recuperació de les vendes a Europa. Si es confirma aquesta tendència i millora el preu al gener, el sindicat creu que els beneficis per al productor podrien oscil·lar entre els 3 i els 10 cèntims. Divendres passat, amb la celebració de l'última de les xerrades del programa, es posava punt i final a la 17a edició de les Jornades Citrícoles d'Alcanar. Unes jornades que un any més han estat un èxit de participació i de públic. Des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal ens informa.
Què tal, Tomàs? Bona tarda. Efectivament, el passat divendres arribaven al seu final les 17es jornades citrícoles d'Alcanar. Un seminari tècnic que al llarg de 5 dies, des de dilluns dia 13 i fins divendres dia 17, van posar al damunt la taula els temes d'actualitat que preocupen l'àmbit de la citricultura. Organitzades per el Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural de la Generalitat, en col·laboració amb l'Oficina Comarcal del Montsià i la Regidoria d'Agricultura de l'Ajuntament d'Alcanar, així com l'IRTA, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, al llarg de 5 dies, experts en les diferents matèries tan diverses com les plagues del poll roig de Califòrnia, l'empelt de corona, la condicionalitat i els ajuts per al sector dels cítrics, la perspectiva i la situació actual de la campanya del comerç o la nutrició i la salut i el paper dels cítrics en l'alimentació van ser algunes de les qüestions tractades, com dèiem, en estos 5 dies d'unes jornades Cordobés, que es va encarregar de clausurar el director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura en funcions, Antoni Espanya. El regidor d'Agricultura al nostre Ajuntament, Josep Maria Sancho, passava balanç en aquestes jornades que un any més han constituït tot un èxit. L'escoltem.
Una vegada més, ja per 17a vegada, vull dir, són 17, les jornades citrícoles que hem organitzat. És bonic avui fer una petita valoració de com han anat aquestes jornades, i és d'aquelles coses que a vegades pues, te sents satisfet i sents orgullós de ser canareu i de ser pagès, no? I veure com la gent d'alguna manera assisteix per atenció i en trau profit d'aquestes jornades. Jo vull dir, ho dic amb poca plena, estic content. No és que hi hagi hagut dies, penso que ni millors ni pitjors, penso que tots han sigut uns dies en què la gent hi ha assistit. Jo pensava que el fer fred i una mica això, vull dir, la gent fallaria, però no, la gent ha assistit, tots els dies s'ha omplit dels serveis agraris, i penso que és un dia de satisfacció.
Ara, un cop finalitzades aquestes 17 jornades citrícoles d'Alcanar, des de l'organització ja es comença a preparar el tradicional viatge que, com a complement, habitualment, uns mesos més tard, s'organitza per conèixer també diferents zones citrícoles, tècniques o instal·lacions que puguen ser d'interès per complementar tot el contingut tractat al llarg d'aquests dies.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
L'associació Molt Ràpida, que va participar organitzant una gran varietat d'activitats en la Marató de TV3, es mostra molt satisfeta amb la participació dels rapitencs i la recaudació realitzada per les diferents associacions i grups que hi van col·laborar. El Centre Excursionista La Foradada, l'Associació de Joves L'Estall, Amics del Lleure, Mina Som Cuina, el grup de pintura El Maset, l'Escola de Ioga Mandir, Adorter i Molt Ràpida es van unir sota el lema Tu ho fas possible, amb l'intenció de recollir el màxim de diners per donar-ho a la marató destinada aquest any a les lesions medulars i cerebrals adquirides. Entre els actes organitzats van haver-hi campionats de morra, campionat de futbolí, tallers i jocs per als minuts, una cursa de 14 quilòmetres per la Serra del Montsià i un ball de vermut amb el cantant valencià Pep Jimeno Botifarra. A més, es van sortejar una cistella amb productes de les Terres de l'Ebre, un sopar al restaurant Llançola, que va col·laborar amb el 20% de la facturació del dia, i es va fer la venda d'un calendari dedicat a la marató amb 12 fotos de la Ràpita i del Delta realitzades per joves fotògrafs locals. El president de Molt Ràpida, Rafa Balaguer, ens feia una valoració per a l'Esemute d'aquesta edició de la marató.
Des de Molt Ràpida, en la col·laboració de totes les entitats que han fet possible el cap de setmana per la marató de TV3, podem dir que no és l'aportació de tota la Ràpida, perquè les entitats que han fet això possible han sigut un grup de 7 o 8 entitats. Sé que han hagut més entitats al poble que han fet alguna altra cosa, però no mos hem ajuntat. Per la part que mos ha tocat a nosaltres, hem sigut un cap de setmana ple d'activitats i per a diferents edats i diferents àmbits, i podem dir que hem recaudat 4.500 euros per a la causa de la marató. Dir també que encara mos queden un grapat de calendaris que intentarem vendre esta setmana, i si la Ràpida o la part de Tu fas possible, que és el que hem creat per a la marató, podem arribar als 5.000 euros, mos sentirem molt contents.
El corredor Agustí Navarro Vega, del Centre Excursionista La Foradada, va córrer durant 12 hores consecutives des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit sense parar. El corredor de fons, que va sortir amb els 80 participants de la cursa pel Montsià, va cobrir la mateixa en menys d'una hora i mitja. Després, Agustí Navarro va continuar la seva particular marató, on va ser acompanyat per altres corredors durant diferents parts del seu trajecte. El jove rapitenc es mostrava satisfet. L'escoltem.
Va ser la iniciativa muntar una curseta a marxa de muntanya, i després jo vaig dir de córrer les 12 hores seguides per la marató, i al final cap vaig recaudar 400 euros per a aquesta gent. I bueno, bé, molt bé, van veure 80 inscrits a la cursa, i després a les 12 hores la resposta de la gent va ser bona.
La Marató 2010 va mobilitzar el conjunt de la societat catalana, assolint l'impressionant resultat de més de 7.300.000 euros, segons dades de la Fundació. Aquesta és, tanmateix, una xifra provisional que es veurà incrementada amb els donatius que arriben a través de Servicaixa fins al 31 de gener i mitjançant el compte corrent fins al 31 de març, quan es farà el tancament definitiu d'aquesta edició.
Serveis informatius de Mute.
El PAP Fòrum guanya el 28è concurs d'aparadors de l'Ametlla de Mar. En aquesta nova edició organitzada pel Patronat de Turisme i la revista Des dels Quatre Cantons han participat 15 concursants. La notícia ens la porta des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
S'apropa el Nadal i a l'Ametlla de Mar, com cada any, els concursos de paradors i façanes ja són una cita ineludible. Enguany, el certamen de paradors arriba a la seva 28a edició, convertint-se en un dels concursos més antics que es realitzen al municipi. Els organitzadors, el Patronat Municipal de Turisme i la revista Des dels Quatre Cantons, premien amb 4 guardons els aparadors més ben guarnits. Enguany, el guanyador ha estat el PAP Fòrum, que es premiarà amb 180 euros, un trofeu i un any de publicitat a Des dels Quatre Cantons. El segon guanyador ha estat el Cibercafé, que s'endú 150 euros, trofeu i 6 mesos de publicitat a la revista local. Expert Serafí ha obtingut el tercer premi, dotat amb 120 euros, trofeu i 3 mesos de publicitat Des dels Quatre Cantons. El quart premi ha estat per la perruqueria Sancho, que aconsegueix 100 euros i trofeu. El lliurament dels premis tindrà lloc a la tarda a partir de les 5 del 24 de desembre al pavelló poliesportiu del municipi. L'objectiu d'aquest concurs és alegrar els comerços per tal que siguin el més atractius possibles per a aquestes festes nadalenques. Enguany, 15 dels comerciants locals s'han volgut sumar a aquesta fita participant al concurs. Damià Lleó, gerent del Patronat de Turisme, es mostra satisfet amb la participació.
La participació ha sigut elevada, com cada any han hagut 14 o 15 concursants, i bé, la veritat és que el jurat va passar ahir de tarda, a partir de les 6 de la tarda a avaluar, va tindre una mica de feina, com cada any, perquè, clar, només hi ha 4 premis i el jurat pues, li agradaria donar més premis, perquè, clar, vol dir, molta gent pues, ho treballa força, molta gent posa ingredients molt originals, la gent segur se ho treballa, se ho pensa, i a vegades queda la gent que queda sense premi pues, fa una mica de pena, però bueno, clar, és un concurs i tots els participants no poden tindre premi, ni en aquest cas n'hi ha 4.
Pel que fa al concurs de façanes, aquesta tarda el jurat passarà a veure les propostes imaginatives dels participants. Els concursants poden guanyar 3 premis i trofeu. El primer premi està dotat amb 100 euros, el segon amb 80 i el tercer amb 60. Per participar als concursos, tant el d'aparadors com façanes, només cal viure al terme municipal de l'Ametlla de Mar i inscriure's a les oficines de turisme. Enguany, el termini va ser fins al passat divendres 17 de desembre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
I dins de l'apartat esportiu, una notícia que ens arriba de Deltebre. S'organitza un torneig juvenil solidari a Deltebre per recaptar fons per a la marxa solidària. Des de Ràdio Delta ens informa Amado Cebolla.
El primer acte esportiu a Deltebre del 2011 serà amb un triangular solidari, a benefici de la marxa de la solidaritat. Encara que per aquesta trobada manquen uns quants mesos, el proper 2 de gener, diumenge a les 4 de la tarda al Camp Nou, els juvenils del Club Deportiu La Cava, Unió Esportiva Jesús i Maria i la Unió Esportiva del Tebre col·laboraran a mode de futbol, amb un triangular que ja porta 3 edicions i que val per recollir diners per una causa solidària. Silvestre Burillo, organitzador de la marxa de la solidaritat, expressava la seva satisfacció a agrair als 3 clubs per l'ajuda, l'aportació i la molt bona col·laboració a l'hora de confeccionar i organitzar aquest triangular juvenil. Silvestre Burillo.
Seria el dia 2 de gener a les 4 de la tarda, però la millor és assistir al partit. L'entrada, en aquest moment, l'han de decidir els clubs, suposo que serà al voltant de 3 o de 5 euros, seria una entrada, que en això serà el que se col·laborarà, el que se recollirà, és el que anirem després a enviar a Nicaragua. L'assistència. El millor que podem fer és assistir, primer per a donar caliu a l'acte i després perquè així, pues en aquest moment, amb aquesta petita quantitat, col·laboren en un fet molt gran i molt important.
està per determinar el preu, però tot fa que pensar que seran 3 o 4 euros l'entrada a l'estadi per poder viure, com diem al començament, el primer acte esportiu del 2011. El triangular de futbol juvenil entre verds i blancs, roig i blancs i blancs i blaus, a l'igual del Tebre, Jesús i Maria i la Cava. A més, són solidaris en aquest programa.
Serveis informatius de Mute.
I fins aquí el nostre temps dedicat a la informació. Ens despedim fins demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.